Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 22 de maig del 2023. Comencem el dia amb el cel molt tapat, amb algun ruixat cap a l'Alt Empordà i el Ripollès, i també cap al sud, a les Terres de l'Ebre. Al matí es repetiran de manera dispersa i a la tarda aquestes pluges s'estendran per gran part del país. Seran més probables a l'interior, per això, que no passa a la costa. Ara l'ambient és suau i el migdia serà directament càlid. Polèmica a València al voltant del davanter del Real Madrid, Vinícius. El brasiler ha denunciat aquesta matinada que va rebre insults racistes per part de la grada de Mestalla i per això es van quedar amb els aficionats i el van haver de frenar per no marxar de l'estadi. Vinícius va sortir molt encès d'aquest episodi i va acabar expulsat per agredir Hugo Duro, jugador del València. Quan marxava de la gespa, el públic li cridava tonto mentre ell els enviava amb gestos a segona divisió. Però el serial va continuar fora del camp. A les xarxes, Vinícius ha dit aquesta nit que la Lliga és racista, que és un país racista i que seguirà combatent aquestes actituds, jugui on jugui. Però ha dit directament que Espanya és un país racista. Ho ha dit només amb una llengua, amb el portuguès. I el president de la Lliga, Javier Tebas, ha respost al jugador i li ha retret que no s'hagi presentat a les reunions que ell mateix, Vinícius, ha demanat a la Lliga per parlar precisament de racisme a Espanya. Si aconsegui, el partit va acabar 1-0, un resultat que deixa el València amb la permanència pràcticament garantida. En plena electoral, avui és l'últim dia en què es poden publicar enquestes i els mitjans en van plens. A Catalunya posen el focus a Barcelona, on detalls a banda hi ha una tendència força clara, que és l'alcaldia, és cosa de tres, Jaume Collboni, Ada Colau i Xavier Trias. Ara de seguida ho ampliem. A la resta d'Espanya, Pedro Sánchez continua amb les promeses, ara més inversions en la sanitat pública i en concret en la salut mental. De la seva banda, el PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer un bany de masses precisament a València, a la plaça de Toros, un dels territoris que pot ser més decisiu en la cursa cap a la Moncloa. I avui, president, parlem d'això, amb el Pablo Iglesias, amb la Mònica Terribas, amb el Miquel Samper, amb la Teresa Cunillera i amb el Màrius Carol. Això un dilluns, que és el primer dia feiner que s'ha reprès el servei de la línia R2 Sud, després que de l'avaria que fa 3 setmanes va afectar greument el servei de Rodalies. De seguida hi anem en directe per saber com comença el dia. Pere Mas trepitjarà aquest matí l'ull de poll. A la resta dels esports, l'Espanyol també s'ha aferrat a primera divisió amb una victòria importantíssima, 1-2 a Vallecas, amb exhibició de Sergi Darder, que va fer el primer gol, el segon va ser de Melamed. Els de Luis García estan a un sol punt ara de les zones de salvació. En bàsquet, el Real Madrid ha guanyat l'Eurolliga gràcies a un triple de Sergi Llull a falta de 3 segons pel final. Vaja, no, una cistella de 2 de Sergi Llull a falta de 3 segons pel final, però que va ser decisiva i una cistella impensable. En canvi, el Barça va encadenar un segon partit desastrós, va perdre la final de consolació i no es va quedar ni a veure la final. De Vinícius, de l'Espanyol i de l'Eurolliga del Madrid en parlarem a la tertúlia esportiva. Avui en Joan Jopallà, Santi Segurola, Miguel Rico i Jordi de Planell. I a les 11 tocades avui, al món RAC1, Ona Carbonell. Divendres, la nedadora i doble medallista olímpica va anunciar la seva retirada i avui concedeix la primera entrevista després de fer pública la decisió aquí al món RAC1. I amb el Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
Doncs sí que el València i la Lliga ja han identificat dos aficionats que li haurien cridat mico a Vinícius en la derrota de 2-1 del Real Madrid a Mestalla. El brasiler ja s'ha pronunciat a Twitter i ha acusat la Lliga i l'estat espanyol de donar veu al racisme, cosa que en Cesc Javier Tebas, el president de la Lliga, que ja li ha respost dient que el mateix Vinícius no ha volgut posar-hi fil a l'agulla. Tebas resulta que va convocar fins a 2 reunions per parlar-ne amb ell i per posar final als insults racistes que ha rebut aquesta temporada, però que el brasiler no s'ha presentat en cap de les 2 reunions.
El que ha penjat a Instagram no ho suavitza tant com ho ha suavitzat Albert Pedrola ara. Diu, literalment, el campionat que va ser de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messi avui és de racistes. una nació preciosa que m'acull i que estimo, però em sap greu dir que exporta la imatge al món d'un país racista. O sigui, acusa directament Espanya de ser un país racista. Directament. Això ha estat un Instagram que ha penjat fa poca estona, bueno, fa poques hores, quarts de 12, diria, això, no?
Sí, sí.
Però aquí ha rebut resposta de Javier Tebas, no em sembla, tot plegat?
Sí, de Javier Tebas dient que ell havia convocat dues reunions per parlar amb Vinícius i per posar-hi fil a l'agulla perquè tot plegat no tornés a passar i que el mateix Vinícius no s'hi ha presentat en cap d'aquestes dues reunions. També Tebas ha dit que Vinícius està mal assessorat i que si vol saber com se soluciona tot plegat, doncs el que hauria de fer és parlar amb la Lliga. Però com va anar la cosa? Doncs a 20 minuts pel final d'aquest partit, Vinícius es va encarar amb un aficionat del València perquè va sentir que li deia mico, però el cas és que just abans d'acabar el partit va clavar-li també un mastegot a un jugador del València, Hugo Duro, i Vinícius va marxar expulsat, amb vermella directa. Ara bé, va marxar fent gestos de a segona, això és el que li deia l'afició de Mestalla. I què va passar? Doncs que va provocar una altra picabaralla a les banquetes. Tot i això, Ancelotti creu que Vinícius és la víctima de tot plegat y que ahí el partido sabía de haber suspés.
La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono, como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta a un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera.
I què hi diu a tot això? El València, després de guanyar 1-0 al Real Madrid i després d'aquests incidents amb Vinícius, doncs el directiu de corporació del club valencianista, Javier Solís, ha retret Ancelotti que es referís a tot l'estadi per dir que havia insultat a Vinícius i avisa que el club, això sí, actuarà contra els implicats en cas que es demostri que van insultar el jugador brasiler del Madrid.
Varies coses. Tot allò d'ahir, és que ho vaig estar mirant, va ser intolerable tot. I a més, tot és tot. És a dir, mesclar, em sap molt greu dir-ho, Mestalla amb Vinícius és un còctel impossible. És un còctel molotov. Mestalla és un estadi intolerable habitualment. Escolta'm, si anem anys enrere és el famós partit de les taronges de Canito, sense anar més lluny. L'Espanyol, per exemple, té alguns episodis lamentables al camp de Mestalla. El Madrid té episodis lamentables al camp de Mestalla, per tant Mestalla diria més el pitjor camp on pot anar Vinícius. O sigui, ja sabien que això podia passar. Una. Segona, és compatible dir que Vinícius és un provocador, que Vinícius és un mal exemple pel futbol, que Vinícius l'únic que fa amb la seva manera d'actuar és que tenir gent que se li posa en contra, però tot això no treu que el que va passar ahir, el que li van fer ahir a Vinícius és intolerable. I punt, és intolerable. Jo no sé, no m'atreviria a dir, i no ser tan categòric, a més venint d'un brasiler, que Espanya és un país racista. No m'atreviria excessivament a dir-ho amb veu gaire alta i a fer un tuit o un Instagram d'aquestes característiques. Però sí que el que hem d'abandonar aquí és les nostres faccions de seguidors. Perquè si vam aplaudir el que va fer Samuel Eto'o a Saragossa, que és agafar i marxar, o voler marxar, hem d'aplaudir, com a societat, que Vinícius, a qui li diuen mono sistemàticament, giri, se'n vagi, se'n vulgui anar. És veritat també que diràs, home, si alguna cosa té el Real Madrid són jugadors negres que no es queixen. D'acord? És veritat. Està Rüdiger, està Militao, està, en fi, un suguit, Àlava, efectivament. I aquests no es queixen. Bueno, una cosa és que no es queixin. Una altra cosa és que passi. I efectivament ahir va passar. Per tant, davant del racisme, la intolerància absoluta. La intolerància cap a aquesta gent. Cap a aquesta gent. I si calia, jo crec que té raó el que diu Ancelotti, és el partit es para. El partit es para. Si ha passat, es treu aquest idiota, o dos idiotes, o cinc idiotes, o 50 idiotes, i aire que vol dir. El merder que portarà avui, perquè, clar, està escrit en un idioma només. Ho dic perquè, si això ho arriba a fer una persona aquí, o només arriba a escriure en català, hòstia, la que li hagués caigut, ho he escrit en portuguès, i la traducció s'haurà de fer a tot Espanya, perquè, evidentment, a tot Espanya no s'entén el portuguès. Bé, tenim alguna cosa més d'aquesta... Això en parlem avui aquí al Món RQ, evidentment. Hi ha alguna cosa més d'aquesta nit i matinada... Estimant Nil Sant Martí?
Doncs sí, parlem de la campanya electoral, perquè avui dilluns és el darrer dia que es poden publicar enquestes, és el que dicta la llei electoral espanyola vigent, i molts dels mitjans han aprofitat per fer-ho, publicació de moltíssimes enquestes, bàsicament a Catalunya parlem de les entrades a Barcelona, totes elles mantenen pràcticament de manera invariable la pugna entre Jaume Collboni, Ada Colau i Xavier Trias. El candidat socialista encapçala la majoria de travesses pels pèls d'entrada, això és el que diu l'enquesta interna del PSC feta per Ipsos, a què ha tingut accés RAC1, situa Collboni al capdavant de la cursa amb 11 regidors, seguit per aquest ordre de Colau amb 10 i Trias amb 9. És un escenari que encaixa amb els sondejos que es publiquen en obert, per exemple de mitjans com el Periódico i el País, també donen avantatge al PSC amb una forquilla que va dels 10 als 12, mentre que els Comuns i Junts n'hi atorguen entre 9 i 11. El Nacional.cat és l'únic que varia una mica l'escenari, situa Junts per davant, tot i que és un empat tècnic també amb socialistes i comuns. De la seva banda, les enquestes preveuen que Esquerra obtingui 6 o 7 regidors, el PP entre 2 i 4, i també estimen totes que Vox podria entrar pels pèls. A l'Ajuntament n'hi atorguen 2 de regidors, tot dependrà de si arriba al 5% mínim dels vots per tenir representació, justament com li va passar Josep Bou del PP ara fa 4 anys, que va entrar just amb el 5%. Tots els sondejos deixen fora del ple a la CUP, a Valents i a Ciutadans.
Interessant, no? Que és aquí una quantitat de... Avui, si que li agraden les enquestes, avui que ho dirà, però d'una manera bestial. Per tot plegat, els candidats de Barcelona, evidentment, espremen cada minut que passa.
I el més afavorit per aquests sondejos, Jaume Collboni, que demana un últim esforç per aconseguir, diu, la primera plaça.
Tots i cadascun dels barcelonins que vulguin passar pàgina de l'etapa de la senyora Colau saben que tenen una papereta pel canvi de Progrés i Segura.
Però tot apunta que anirà per ben poc i és per això que Ada Colau demana prudència i insisteix en acumular el vot progressista a la seva candidatura, la de Barcelona en Comú, per evitar un pacte, diu, entre Collboni i Trias.
En algunes enquestes nosaltres quedem primers, en unes quantes. De fet, avui hem sortit primers en una de les enquestes que s'han publicat, però no ens confiem. Sabem que el risc de pacte entre Collboni i Trias és un risc real.
Dels quatre en discòrdia, Collboni, Colau, Trias i Maragall, el candidat de Junts manté que és l'única persona que clarament ha dit que no pensa fer alcaldessa a l'actual alcaldessa de Colau. Per això reclama concentrar el vot de tots aquells que vulguin un canvi.
Necessitem aquest vot útil. L'única manera de produir el canvi a la ciutat de Barcelona és votar Trias per Barcelona. Som els únics que diem que no governarem amb la senyora Colau.
I des d'Esquerra, Ernest Maragall també puja el to contra Trias. Això després que dissabte el candidat de Junts reivindiqués l'antiga Convergència.
A mi sembla, deixem-ho dir també amb tota claredat, el que ens està dient el senyor Trias és que vol recuperar la Convergència del 3%. Això és el que ens està oferint. Això és el que representa. Això és el que significa.
Fora de Barcelona hi ha, pugna a Girona, pugna a Tarragona, pugna a Lleida, està tot en aquests moments molt bèstia. Badalona, atenció, el gest de força que hi ha fet Xavier García Albiol.
Sí, perquè el candidat del PP va exhibir múscul davant de 4.300 persones a l'acte de campanya més multitudinari que els populars han fet fins ara. Al País, Albiol també parla de captar vot independentista per aquest 28M.
Entre prendre decisions en favor del meu partit, el Partit Popular, o prendre decisions en favor dels interessos dels veïns de Badalona, primaré els interessos dels veïns de Badalona.
Un altre gest de força del PP, per cert, l'hem vist a València, on pretenen recuperar l'alcaldia de la ciutat i també el govern del País Valencià. Ahir, acte central del partit amb el seu líder, Alberto Núñez Feijo, que va omplir la plaça de Braus i amb els ulls posats també a les eleccions espanyoles per d'aquí a 6 mesos mal comptats.
Vengo a pedir en nombre de mi partido, que unamos el voto en torno al Partido Popular para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio.
Les imatges que són avui als diaris d'aquesta plaça de Braus de València, plena de gom a gom, segons el PP, hi van anar unes 12.000 persones.
2:15 del matí, i avui dilluns és el primer dia feiner amb els trens de la línia R2 i els regionals del sud de Catalunya circulant ja amb normalitat, eh?
Sí, això des de l'incendi que, recordem, va cremar els sistemes de l'estació de Gavà. L'1 de maig han estat 19 dies amb la xarxa, aquesta part de la xarxa de trens cap per avall. El servei es va restablir dissabte, però la prova de foc és avui, perquè avui és quan hi haurà més passatgers i també més quantitat de trens circulant.
Traiem el cap a l'estació de Castelldefels per saber quina és la situació a aquesta hora del matí. Carolina Gramunt, bon dia.
Molt bon dia. Doncs aquí a l'estació de Castelldefels, normalitat. De moment, fins ara havien de passar un R2 cap a Barcelona a les 6 i un altre a les 6.08 direcció Vilanova i la Geltrú, i els dos ho han fet puntuals, tot i que encara no hi ha gaire gent a l'estació a aquesta hora. La bona notícia és que ja coincideixen els horaris de pas dels trens que es mostren a les pantalles de l'estació amb els horaris que apareixen a l'aplicació del mòbil. Des de Renfe informen que els dies feiners disposaran d'una freqüència de 7 trens rodalies per hora i sentit en hora punta i 4 trens la resta del dia. Per tant, es recuperen els recorreguts de totes les línies afectades, a més de l'R2 Sud, els regionals, l'R2 Nord i l'R11, que havien modificat les seves parades per arribar a totes les estacions afectades per la incidència, tornen a fer el seu recorregut i el seu horari habitual.
Gràcies, Carolina. En carrer relacionat amb mobilitat, avui arrenca una nova vaga dels pilots d'Air Europa.
Sí, faran 8 dies d'aturades des d'ara i fins al 2 de juny. Afecten a totes les bases i centres que té l'aerolínia. A l'estat espanyol, si bé l'aeroport del Prat es notarà molt poc. La vaga la convoca el sindicat Seple, es queixen de les condicions laborals dels pilots i acusen la direcció de l'empresa de jugar, diuen, amb els drets dels treballadors.
I tenim avui eleccions, vaja, tenia ahir eleccions a Grècia.
Sí, i els resultats gairebé tancats, amb el Partit Conservador que ha tornat a guanyar-hi. Els comicis s'ha quedat, però, 6 escons de la majoria absoluta, Nova Democràcia, i això fa que podria plantejar-se repetir aquestes eleccions. Hi ha dos escenaris possibles després d'haver-se quedat a les portes d'aquesta majoria: intentar governar amb el suport dels socialistes o de l'extrema dreta, o bé intentar repetir aquestes eleccions i arribar a aquests 6 escons que li faltaven. L'altra notícia, la patacada de Syriza a la coalició d'esquerres, amb prou feines ha arribat al 20%, menys de la meitat.
I posem una mica de música, perquè aquesta és una setmana amb protagonisme per dos grans noms de l'escena mundial a la ciutat de Barcelona. Sortides que hi sentim. Elton John actua avui i demà a la nit al Palau Sant Jordi.
L'artista britànic de 76 anys oferirà els seus dos únics concerts a la península d'aquesta gira de comiat que es diu Farewell Yellow Brick Road Tour. Les entrades es van posar a la venda el 2019, però la gira s'ha anat ajornant. Primer, ho recordareu, per la pandèmia, i després per una operació de maluc del cantant. Elton John hi farà un repàs en aquests dos concerts de més de 4 dècades de trajectòria, per exemple, amb èxit com aquest Your Song.
Això serà avui i demà al Palau Sant Jordi. I dimecres el testimoni l'agafen Coldplay. I la companyia actuen demà passat dijous, dissabte i diumenge. 4 nits a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Coldplay, de fet, farà història perquè és la primera vegada que un grup repeteix més de 2 vegades en aquest recinte en una mateixa gira. Pel que fa a la resta dels esports, que tenim d'aquesta nit i matinada?
Doncs mira que l'Espanyol s'ha enganxat de ple a la permanència amb una victòria 1-2 al camp del Rayo Vallecano, amb gols de Sergi Darder, el millor del partit, i de Nico Melamed. Per l'Espanyol ahir era una finalíssima, i Darder admetia que es va treure un pes a sobre.
Yo no habría venido, ya te digo, en la situación en la que veníamos después de la hostia que nos llevábamos el otro día en el derbi, donde, a ver, hoy nos merecíamos... 0 personas nuestras aquí, porque creo que no estuvimos a la altura en muchas situaciones.
Els blanquiblaus tenen la salvació només un punt, quan encara queden 3 jornades per acabar. L'Espanyol rep demà passat l'Atlètic de Madrid a les 10 de la nit, diumenge juga al camp del València, i l'última jornada té partit a casa davant l'Almeria.
Dues coses. La primera, Darder. Darder s'ha fotut l'equip a l'esquena. Una. I dues, i molt importants. Això és com una mala pel·lícula. Les males pel·lícules són aquelles que durant 2 hores i mitja i que no has tingut prou temps en 2 hores i mitja que has de fotre el final de la pel·lícula en un quart d'hora. Doncs és el que està passant a la Lliga. La Lliga s'acabarà amb 7 jornades en 28 dies. És que és una bogeria. Un calendari que és una bogeria, que a més la penúltima jornada la fas coincidir en jornada electoral, que a més és la penúltima, per tant és la segona més important que hi haurà, si no la primera... Un desastre. Per cert, que he vist que Vinícius ha respost Tebas. I la resposta, bueno, està... Per cert, continua... No sé si diran alguna cosa, perquè no ho fan. Ho fan només en portuguès i no en la llengua que nos une. I tradueixo del portuguès. Un cop més, en comptes de criticar els racistes, el president de la Lliga apareix a les xarxes per atacar-me. Per molt que parlis i fingeixis que no llegeixes, la imatge del teu campionat es sacseja. Mireu les respostes a les vostres publicacions i tindreu una sorpresa. Ometen només et fa igual als racistes. No sóc el teu amic per parlar de racisme. Vull accions i càstigs. El hashtag no em mou. Pues vinga. Bueno. Sí, és a dir, si el racisme l'han de combatre Vinícius i Javier Tebas, apretem a córrer tots, eh? Què més?
Tres apunts breus. Que el Real Madrid és el nou campió de l'Eurolliga de bàsquet. Els blancs van guanyar d'un punt l'Olympiacos amb una cistella decisiva de Sergi Llull a 3 segons pel final. Ja suma 11 títols de campió d'Europa, mentre que el Barça va perdre de 12 contra el Mònaco en el partit pel tercer i quart lloc. Anglaterra, festa grossa ahir a l'Etihad, on el Manchester City va celebrar el seu tercer títol de Lliga consecutiu, el sisè en 7 temporades. I a la Lliga femenina el Barça va perdre 2-1 al camp del Madrid Club de Futbol, tot i que la Lliga ja està guanyada de fa dies. El gol el va fer Alexia Putellas.
I el temps?
El paraigua a la bossa avui, perquè s'espera un dia de temps insegur, ara mateix està molt tapat, a més cauen alguns ruixats cap al Ripollès, l'Alt Empordà, també el Montsià i el Baix Ebre, cauen gotes també a moltes altres comarques de Lleida i de Tarragona, i de fet durant el matí aquests ruixats poden descarregar de manera dispersa a qualsevol punt del país, i a la tarda s'estendran sobretot per bona part de l'interior, Pirineu, Prepirineu i Prelitoral, i on s'espera menys pluja és a la línia de la costa. Ara mateix l'ambient és suau, entre els 15 i els 19 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 15 a Lleida i 14 a Girona, i al migdia serà una mica més càlid que ahir, sobretot a les comarques gironines. I els propers dies continua aquest temps insegur, demà de fet serà un dia pràcticament calcat al d'avui, dimecres xàfecs a les comarques de Girona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, dijous podríem tenir una regada general i a més amb nuclis de tempesta forts, i divendres continua la inestabilitat, per tant pràcticament cada dia aquesta setmana hi haurà ruixats. Sí, tenim una setmana entretinguda.
Però entretinguda vol dir que...
Sí, anirem acumulant, esperem que sí.
Bueno, bona setmana, doncs, no?
Sí.
Són les 6 i 20.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Que interessant. Acaba de dir a Ramon Bartolí, perdona, Ramon, bon dia.
Sí. Bon dia.
No, ho dic perquè, home, el Ramon exercia, és de fet, és això.
I mira mapes cada dia.
Entre el que xerra amb la Polls, està prenent cafès i està allà dient que fa talls, hi ha sis pestanyes obertes,
sempre.
Entre d'altres coses, de...
Com que entre d'altres coses? Sí, alguna vegada m'he trobat alguna cosa oberta que he pensat, qui ha vingut aquí amb l'ordinador a obrir-me i a posar-me coses...
Ah, sí?
Impures, diguem-ne.
Ah, sí?
Eh?
Qui?
Qui vols que sigui, tu?
El Xavi Pérez.
No, tu, claríssim. Sí, que t'agrada molt fer la punyeta i dir, doncs pues mira, et deixo un regalet i ja te'l trobaràs.
Sempre ordinador bloquejat.
Veus?
És una gran ordre, aquesta.
Control al suprimir. Ja està, no?
I
bloquejar. Ai, exacte. I seleccionar bloquejar. Està, no em tornaran
sí,
a passar aquestes
coses. Sí, perquè hi ha algunes rates aquí de... que sí, aprofiten sí. Qualsevol...
Sí.
Bueno, va, què?
Què tal, tot?
Mira.
Cansat?
Sí.
Vaja, doncs és dilluns, eh?
Ja, però...
A mi sabeu què em va passar dissabte?
Què va passar?
Que vaig apagar el despertador, que era, no sé, les 9 o així, i em vaig despertar a les 12. No sé què va passar, però si me'n vaig a dormir, vaig dormir 12 hores, eh?
Vas quedar o alguna cosa? Havies quedat o no?
No, me'n vaig anar a dormir a 3 quarts de 12. Vaig dormir 12 hores. A les 12 i 7, concretament, em vaig aixecar.
Pues, i què?
Vaig pensar què ha passat. Però,
saps... però, perdona, per què et vas posar el despertador a les 9?
Perquè em va bé per saber que estic viu. Bàsicament. Sí, per saber que connecto amb la vida i tal.
I després continues dormint.
És que generalment em desperto abans. Per això em vaig posar el despertador a les 9, però com a molt tard. I vaig seguir dormint i dic, bueno, no sé què ha passat, fill meu.
Pues la felicitat, fill meu.
Sí, sí. Escolta, me'n vaig llevar i vaig dir, mira, el meu cos ho necessitava, però que no vaig sortir de festa ni res. Que trist, no? Bueno, no sé, en fi. I aquest seria el més destacat del meu cap de setmana. Bàsicament, que em vaig despertar a les 12 el dissabte. O sigui, després tot va fer baixada. I vaig fer molta feina a l'hort i al jardí, eh? Tu que feies
colla? Bueno, a les 12 no gaire.
A les 12 no gaire, què?
Que no devia fer gaire feina a les 12 del migdia.
No, a la tarda, eh? Jo quan baixa el sol, és que si no m'he de posar crema, llavors m'entra l'ull, em plora, i ja és molt pesat tot. I la Mònica ja sap de què va, que m'ha vist moltes vegades amb aquests shows meus, però és per protegir-me la pell, al final, o sigui, no té més. Bueno, escolta, passaria recordem...
Hi ha una fotografia...
Ui.
No, t'ho dic perquè et vigiles les rates. Que...
Oh! Ja estàs.
Ai, no.
No m'ho puc creure.
Ja la rata al ordinador.
Té la cara il·luminada, ho veieu o no? Té llum pròpia.
Penja-la, si vols.
Que està escrivint.
Penja-la. Bueno, va, què?
La penjaré i l'etiquetaré a ell.
Molt bé, així m'agrada.
Que se sàpiga de què va aquesta història.
Vinga, endavant, què?
Dic que recordem el tall guanyador de la setmana passada, les millors previsions de Jordi Armentera sobre les votacions en l'especial Eurovisió de RAC 1.
Perdó, Àustria. Mai dóna punts a Itàlia, tot i ser veïns. Itàlia. Polònia té un vot cap a Ucraïna molt bèstia.
Doncs de moment no l'han votat. From the Polish, go to
Israel. Mira, Islàndia, Finlàndia, Suïssa i Noruega estan votades. Per tant, els 12, on aniran? Israel o Itàlia?
Austràlia.
12 punts per Austràlia.
Voten els italians, que tampoc li han donat punts a Espanya.
Doncs és estrany, perquè Itàlia sempre dona algun vot a Espanya.
Doncs això, és tot el tall que dura...
53 segons.
Mare meva.
Molt bo, eh? I va agradar molt, i a més, va ser cosa meva. El vaig editar jo molt i el vaig atrapar jo tot.
Molt bé, però s'han editat algun missatge teu des del teu ordinador, perquè m'ha arribat una fotografia teva, però superposada i tot.
D'on has tret això, tu?
És molt important tenir l'ordinador bloquejat, posa.
Però i què té a veure, si això no té res a veure amb el meu ordinador? Crec que us penseu que tinc coses guardades de mi a l'ordinador. Sí, em van fer aquesta fotografia. Aquesta fotografia me la va fer la Mònica.
De Ramon Bartolí.
Sí, sí.
És un bon enviat, el teu ordinador, que vols que et digui jo. Són les 6 i 25 minuts. Bueno, va, per arribar a quarts de 7, que sapigueu que aquest cap de setmana, vaja, em vaig quedar parat dissabte al matí quan vaig escoltar el Bundó, que deia que havia mort Andy Rourke, el baixista dels Smiths, i em vaig quedar, dic, uf, si era 59 anys. 59 anys, The Smiths, un dels grans grups que encara em va fer recordar en aquell moment un dels primers concerts que vaig anar a la meva vida quan devia tenir 19 anys, i a la sala d'estudi 54 van actuar els Smiths i vaig anar amb el Sergi Cotillas i crec recordar que també venia el Joan Domènech i vam anar a veure els Smiths, que pràcticament eren desconeguts a la sala de l'estudi 54, que són ja ara la sala Bars. Doncs allà vam anar a veure els Smiths i recordes una de les millors cançons de la història de la música, almenys segons el meu entendre. Buah, aquesta és una cançó tan preciosa, un títol impossible, que és... Espera, ja t'ho diré. Que és... Ah, sí, el cel sap que com sóc de miserable.
RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Bon dia i bona hora, en punt són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sàpigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
El davanter del Real Madrid, Vinícius, acusa la Lliga i a l'estat espanyol de racistes.
Ho ha fet a Twitter després que dos aficionats del València li diguessin mico, presumptament en la derrota 1-0 a Mestalla. Javier Tebas l'acusa de queixar-se i no voler-hi posar fil a l'agulla i Vinícius l'assenyala per estar al costat dels racistes.
Avui, últim dia en què es poden publicar enquestes de les municipals del 28M, mantenen el frec a frec a tres bandes a Barcelona.
Jaume Collboni quedaria per davant, però amb una diferència de pocs vots respecte a de Colau i Xavier Trias. Ernest Maragall quedaria per darrere, seguit de PP i de Vox, que podria entrar a l'Ajuntament. La CUP, Valents i Ciutadans en quedarien fora.
Això mentre a Badalona, Xavier García Albiol exhibeix múscul, en aquest cas amb un míting amb 4.300 persones.
És l'acte més multitudinari que el PP ha fet fins ara al país. Albiol va intentar captar també el vot independentista, igual que ho va fer a Girona Sílvia Paneque del PSC, mentre Esquerra es centrava en qüestionar l'independentisme de Junts.
I a València els populars també gest de força, en aquest cas a la plaça de Braus amb Alberto Núñez Feijó.
Segons les enquestes, el PP podria recuperar per pocs vots l'alcaldia de la ciutat i també el govern valencià. Mentrestant, Pedro Sánchez segueix amb els anuncis i parla ara de més diners per l'atenció primària i la salut mental.
Campanya a banda. Puntualitat a aquesta hora del matí als trens de l'R2 i als regionals del sud del país.
Avui és el primer dia feiner, amb les línies circulant amb normalitat des que l'incendi va cremar els sistemes de l'estació de Gavà la nit de l'1 de maig i de moment no hi ha incidències.
Setmana de mobilitzacions al sector agrari per demanar a les administracions ajuts pels damnificats per la sequera.
Dimecres els pagesos de la Plana de Lleida protestaran a la plaça Sant Jaume davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya i a la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Diuen que si no hi ajudes les conseqüències seran dramàtiques.
Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola van aconseguir una llista completa de tots els socis que l'ANC tenia el 2017.
Segons el Món.cat és un fitxer amb 53.000 noms, cognoms, DNIs i correus electrònics que diuen que van obtenir d'un confident. El Tribunal Europeu de Drets Humans està investigant com es van aconseguir les dades i si va haver espionatge.
I a Grècia, nit electoral que deixem enrere amb victòria del Partit Conservador però sense majoria absoluta.
L'actual ministre Kyriakos Mitsotakis s'ha endut un 41% dels vots i ara té dues opcions, pactar amb socialistes o l'ultradreta o, el que és més probable, repetir les eleccions. La coalició d'esquerres s'ha quedat amb un 20%.
A la resta dels esports, Albert, l'Espanyol s'enganxa de ple a la salvació, victòria 1-2 al camp del Rayo Vallecano.
Els blanquiblaus estan només a un punt de la permanència i els queden 3 partits, Atlètic de Madrid i Almeria a casa i València a fora. I el Real Madrid de bàsquet guanya l'11a Eurolliga de la seva història després de guanyar d'un punt l'Olympiacos. En canvi, el Barça ha acabat quart en perdre de 12 davant el Mónaco.
Titulars d'aquest dilluns, és 22 de maig i afegim la previsió del temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Encetem setmana i ho fem demanant que s'agafi el paraigua abans de sortir de casa, que a bona part de Catalunya o a tot arreu.
A tot arreu, sí, perquè serà un dia plujós, serà un dia de ruixats, ara al matí més dispersos i després a la tarda de manera més continuada afectaran sobretot les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i també punts del prelitoral, i on seran menys probables a la tarda serà la línia de la costa. En qualsevol cas, poden descarregar amb força, amb tempesta i també amb calamarsa. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja. I ara mateix ja està plovent. Ho fa cap al Ripollès, l'Alt Empordà, el Baix Ebre, també cauen gotes cap al Baix Camp i per molts altres punts de les comarques de Lleida i de Tarragona. I com us avisàvem, doncs aquests ruixats poden arribar a qualsevol punt del país. Ara mateix amb un ambient suau i amb un mitjà que serà càlid, amb màximes de 23 a 27 graus.
Doncs repassem aquest ambient suau. Quines temperatures tenim?
Ara mateix entre els 15 i els 19 graus a la ciutat de Barcelona, 17 graus a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona i també a Terrassa, 12 a Solsona i 9 a Sort.
Completem titulars a les carreteres amb un parell d'incidències, bàsicament de retencions, les habituals a aquesta hora del matí, només focalitzats a les rondes de Barcelona, principalment ronda litoral entre 4 i 5 quilòmetres al Fòrum, un parell també al nus de la Trinitat a la B20, tots ells han sentit el nus del Llobregat. Passen 4 minuts de 6:45 del matí.
RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-624520.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Sabadell som a la zona hermètica, carrer Sant Ferran 209. Fontgas.
Arriba per primer cop a Barcelona el Ballet Clàssic de Cuba. La companyia del mestre Alonso embruixarà el Teatre Apolo amb El Lago de los Cisnes.
Tres úniques setmanes per gaudir d'un dels clàssics del ballet amb una de les millors companyies del món.
El Lago de los Cisnes, del 16 de juny al 2 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
El món a RAC 1.
Aquest matí de dilluns, darrer dia d'enquestes per la campanya electoral que de seguida repassem. Primer dia feiner amb la línia R2 Sud i els trens regionals del sud del país que tornen a circular ja a ple rendiment, i de moment que ho fan amb normalitat i a puntualitat a la majoria dels combois. Però d'aquesta nit també és notícia la plana esportiva, no pel partit del Real Madrid a Mestalla, sinó pels crits contra Vinícius que s'hi han sentit. Vinícius Júnior, que acusa la Lliga i l'estat espanyol de ser racistes per aquests càntics. El brasiler ho ha fet per Twitter, tocada a la mitjanit, després que dos aficionats del València presumptament li diguessin mico en la derrota 1-0 del Madrid a Mestalla. Mentrestant, Javier Tebas l'ha acusat de queixar-se i no voler posar-hi remei. De fet, ha estat una reacció immediata aquesta mateixa nit, i ja ha tornat a reaccionar Vinícius després de llegir el que deia el president de la Lliga. Ell l'ha assenyalat, diu, per estar al costat dels racistes, Albert.
Sí, diu Vinícius que ometre aquests fets només fa que Tebas sigui igual que els racistes, i afegeix que no és el seu amic per parlar de racisme i que l'únic que vol és accions i també càstigs cap a aquelles persones que l'insulten aquesta temporada pel color de la seva pell. Mentre estan al València i la Lliga ja han identificat aquests dos aficionats que presumptament li haurien cridat mico a Vinícius 20 minuts pel final. El cas és que el brasiler es va encarar amb un d'ells al camp del València Mestalla perquè va sentir que li deia a mico, però just abans d'acabar Vinícius va clavar-li un mastegot a un jugador del València en una altra acció del partit i va marxar expulsat amb vermella directa, tot en el mateix partit. Ara bé, Vinícius va marxar fent gestos de a segona a l'afició de Mestalla i va provocar una altra picabaralla a les banquetes. Tot i això, Ancelotti creu que Vinícius és la víctima i que ahir el partit s'hauria d'haver suspès.
La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grida mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera.
Són declaracions a Movistar, i a tot això, a qui ha respost ja aquestes declaracions és el directiu de Corporació del València, Javier Solís, que li retreu a Ancelotti que es refereixi a tot l'estadi de Mestalla per assenyalar els racistes.
Ha tildado a toda la afición de Mestalla de racista, el club eso no lo puede tolerar. Rechazamos frontalmente esas manifestaciones que ha tenido el entrenador. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, ha debido de comprender otra palabra. el tildar a toda una afición como la del Valencia Club de Fútbol de racista es una absoluta... un absoluto sinsentido.
En paral·lel, el que ja està fent el València, això sí, i ja ha dit que farà el club, que és actuar contra els implicats en cas que realment es demostri que va haver-hi insults racistes a Vinícius.
Doncs a les acaballes d'aquesta lliga, una nova polèmica ara amb el racisme. A 5 minuts per les 7 repassarem la resta de la jornada i també la resta de resultats de la resta d'esports. Serà, ho dèiem, a 5 minuts per les 7. Ara, però, és temps per seguir avançant i tornem a entrar en aquesta campanya electoral. Ens hem de fer ja la darrera setmana de campanya i, per tant, per llei, avui és el darrer dia en què es poden publicar enquestes a Catalunya, enquestes bàsicament de Barcelona, que relaten el frec a frec que portem vivint uns quants dies a 3, entre Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias.
Diari de campanya. Dia 11.
Hi ha un bon grapat de publicades. La primera, però, us l'expliquem a RAC1. És una enquesta que ha fet el PSC interna, l'elaborada Ipsos, i que situa Jaume Collboni una vegada més al capdavant d'aquesta cursa electoral, però que és una primera posició gairebé simbòlica perquè el frec a frec es manté i les diferències entre aquests tres candidats, el del PSC, el dels Comuns i el de Junts, són de a tot estirar un o dos regidors. Però, si sumem la resta d'enquestes, totes situen la mateixa forquilla, avantatge mínim pel PSC, també diuen els sondejos del Periòdico i del País, la forquilla és dels 10 als 12 per Collboni, mentre que per Ada Colau, de Barcelona en Comú, i Xavier Trias, de Junts, la forquilla és d'entre 9 i 11. L'única excepció és l'enquesta que fa el Nacional.cat i que situa a Trias, a Junts, per davant, tot i que és un empat tècnic, també a 10, amb Socialistes i Comuns. Pel que fa a la resta de partits, Esquerra, una mica despenjada, se situa entre 6 i 7 regidors, Ernest Maragall, i les altres dues formacions que entrarien al ple, segons tots els sondejos, el PP amb entre 2 i 4 cadires i Vox, que podria entrar a l'Ajuntament pels pèls, com a molt amb dos regidors. La resta, fora. Sobre possibles pactes, l'Ara, per cert, el diari, aporta una altra enquesta, en aquest cas sobre què prefereixen els votants de cada partit, perquè el que és evident és que ningú tindrà majoria i que com a mínim caldran dues o tres partits per sumar aquesta majoria. Hi ha dades curioses justament sobre aquests pactes entre partits després del 28M, Agustí.
Sí, els votants dels Comuns preferirien un acord amb Esquerra, gairebé 4 de cada 10, abans que amb el PSC, 3 de cada 10, i estarien majoritàriament en contra d'acords amb la resta de partits. Els votants socialistes serien contraris majoritàriament a pactar amb ningú, però entre els que no hi farien escarafalls, 3 de cada 10 s'inclinen per l'acord amb Ada Colau, 2 de cada 10 aposten per Ernest Maragall i 1 de cada 10 per Xavier Trias. Els votants de Trias s'inclinen clarament per pactar amb Esquerra, 6 de cada 10. Només un 11% voldria un acord amb els socialistes. I pel que fa als votants d'Esquerra, 4 de cada 10 són contraris a investir Colau, però entre el 60% restant voldrien un acord gairebé a parts iguals amb Trias i Colau. La diferència és només de 4 punts favorable al candidat de Junts.
El que és evident, doncs, és que tot anirà de pocs vots. És important, de fet, qui guanya les eleccions, perquè al ple municipal el qui queda primer, encara que sigui per un sol vot, esdevé alcalde si no hi ha una suma majoritària a l'altre costat, si no hi ha, per tant, doncs, com a mínim 21 regidors que li vagin a la contra. Doncs bé, el més afavorit pels sondejos, Jaume Collboni, que continua treballant, diu, per ser aquest el primer de tota la cursa electoral, demana el vot per passar pàgina de l'Era Colau, tot i que els darrers 4 anys ha governat amb ella.
Tots i cadascun dels barcelonins que vulguin passar pàgina de l'etapa de la senyora Colau saben que tenen una papereta pel canvi de progrés i segura.
I la receptora d'aquests retrets, Ada Colau, demana prudència davant de les enquestes, que també algunes d'elles li donen opcions de guanyar. L'alcaldable dels Comuns no vol donar res per fet, insisteix que cal acumular el vot progressista a Barcelona en Comú per evitar, diu, un pacte entre Collboni i Trias. Ho deia des del barri de la Marina, la zona franca, una zona clau perquè arribés a l'alcaldia ja fa 8 anys.
En algunes enquestes nosaltres quedem primers, en unes quantes. De fet, avui hem sortit primers en una de les enquestes que s'han publicat, però no ens confiem. Sabem que el risc de pacte entre Collboni i Trias és un risc real.
I el discurs i l'estratègia de Trias diu que és l'únic que assegura que no donarà suport a Colau de cap de les maneres, per tant, que si la gent vol que no continuï a l'alcaldia, que se l'ha de votar ell.
Necessitem aquest vot útil. L'única manera de produir el canvi a la ciutat de Barcelona és votar Trias per Barcelona. Som els únics que diem que no governarem amb la senyora Colau.
I el gran rival de Trias, almenys en l'àmbit independentista, Esquerra Republicana, Ernest Maragall, que també apuja el to contra ell, contra Trias, després que dissabte reivindiqués l'antiga Convergència, l'exalcalde de Barcelona. Maragall ho vincula amb el cas 3%.
A mi sembla, deixem-ho dir també tota claredat, el que ens està dient el senyor Trias és que vol recuperar la convergència del 3%. Això és el que ens està oferint, això és el que representa, això és el que significa.
Unes paraules que van recordar, i molt, a les que fa 18 anys va dir el seu germà Pasqual Maragall al Parlament contra Convergència i Unió. Una altra de les ciutats en què la pugna per l'alcaldia va agafant volada a mesura que passa la campanya és Girona. Junts fa 12 anys que la lidera, però ara socialistes i republicans hi tenen els ulls posats. Tant és així que allí el PSC va sortir a caçar votants independentistes per les municipals. La seva candidata, Sílvia Paneque, demana als gironins que aparquin les reivindicacions nacionals i pensin en les places i els carrers.
Perquè per molts diferents que siguem o que pensem, els vull mirar als ulls i dir-los si sí, d'acord, amb això no. Però i amb aquesta plaça i amb la Devesa ho podem millorar? D'acord, pot ser que en el projecte nacional no acabem d'estar d'acord o no hi estiguem gens, molt bé, però podem comprometre'ns a la lluita, al principal repte que tenim a la ciutat de Girona com és l'habitatge.
I Esquerra hi va portar Oriol Junqueras a Girona, que passava l'atac contra Junts en qüestió, de fet, l'independentisme.
I nosaltres sempre hem sigut independentistes quan molts d'aquells que se n'han dit en els últims anys per conveniència, perquè creien que els hi convenia per mantenir-se en el poder, ara se'n desdiuen, se n'amaguen i se n'avergonyeixen.
I de Girona a Badalona, on Xavier García Albiol va exhibir ahir múscul davant de 4.300 persones. El seu objectiu, recordem-ho, assolir majoria absoluta perquè no el puguin desbancar de l'alcaldia la resta de partits, com l'acord que hi ha actualment a 4 amb el socialista Rubén Guijarro d'alcalde. Per tot plegat, Albiol també busca captar ni que sigui una part de vot independentista.
Entre prendre decisions en favor del meu partit, el Partit Popular, o prendre decisions en favor dels interessos dels veïns de Badalona, primaré els interessos dels veïns de Badalona.
Aquest l'acte més multitudinari que ha fet el PP fins ara a Catalunya. I a Espanya diverses qüestions, de seguida anirem al País Valencià, on el PP també ha fet un gest de força, però també ha estat protagonista del cap de setmana el president espanyol Pedro Sánchez, que continua amb els seus anuncis de campanya per intentar esgarrapar vots a altres partits i que votin el PSOE a les autonòmiques que es plantegen a molts dels territoris de l'Estat el proper diumenge. Ara li ha tocat a la sanitat pública, en concret Sánchez ha anunciat inversions per l'atenció primària i la salut mental. Això després, per exemple, de prometre més polítiques d'habitatge o el cinema pels jubilats. Des de Madrid, Roger Perciba.
A la recta final de la campanya electoral ha arribat el torn de la sanitat pública, un dels pilars de l'estat del benestar més perjudicats per la crisi i la pandèmia. Sánchez ha anunciat d'una banda 580 milions d'euros per millorar els 13.000 centres d'atenció primària de l'estat.
Para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España.
I a banda, 38 milions d'euros més per millorar l'atenció de la salut mental. I una de les respostes més contundents a aquests anuncis de Sánchez ha arribat del mateix Consell de Ministres, de Yolanda Díaz.
La sanidad pública se defiende todos los días, no solo con anuncios en temporada electoral.
Cal dir que aquestes inversions anunciades per Sánchez ja eren els pressupostos generals de l'Estat per 2023.
I ara ho dèiem, fent cap a València per aquest gest de força dels populars. En aquest cas es juguen les garrofes perquè volen recuperar tant l'alcaldia del Cap i Casal de València com també de la Generalitat Valenciana. Ahir 12.000 persones a la plaça de Toros de la ciutat amb Alberto Núñez Feijóo, que demanava als decebuts de Vox, de Ciutadans o del PSOE que votin el PP.
Vengo a pedir en nombre de mi partido que unamos el voto en torno al Partido Popular para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio.
I a València hi ha un altre freca-freca, avui també de Ria d'Enquestes, en parlen, en aquest cas, El Mundo i El País, tots dos diuen que anirà de molt poc. Els populars tenen molts números de rebassar l'alcaldia de València i la Generalitat Valenciana a l'esquerra, o aquesta de mantenir-ho pels pèls.
Els populars guanyarien a totes dues institucions, amb tot dependrien de si Podem aconsegueix superar el 5% dels vots per saber si governen el País Valencià o es queden a les portes de fer-ho. A la ciutat de València, Compromís només mantindria l'alcaldia si mantingués la suma dels 17 regidors que fan la majoria absoluta amb els socialistes. L'enquesta del Mundo dona la majoria a la dreta amb el suport de Vox per un sol regidor i El País, en canvi, publica una altra enquesta que diu tot just el contrari.
I falten 6 dies per aquestes eleccions. Hi ha vida, però més enllà de la campanya electoral, i aquest matí és el primer feiner amb la línia R2 Sud i els regionals que provenen del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, ja a ple rendiment. Després de 19 dies s'ha reparat l'avaria, avui primer laborable. Anem a comprovar, doncs, si aquesta reparació, recordem-ho, de l'incendi que va cremar els sistemes a l'estació de Gavà, doncs ha fet el fet, i els trens circulen amb puntualitat aquest matí de dilluns. Anem cap a l'estació de Castelldefels, on hi tenim la Carolina Gramunt. Carolina, bon dia.
Bon dia, doncs des de les 6 fins ara tots els trens que havien de circular tant cap a Barcelona com direcció Sant Vicenç ho han fet puntuals. En total han estat 7, 4 en direcció Barcelona i 3 cap a Sant Vicenç. I ja està anunciat el següent tren direcció Sant Vicenç que ha de passar en uns 6 minuts. Per tant, de moment sembla que respectarà la freqüència de 4 trens per hora i sentit. Una freqüència que ha de pujar fins a 7 trens per hora i sentit en hora punta. Per tant, d'aquí uns minuts, a partir de les 7 del matí, així que estarem atents per veure si es compleix. I cal destacar que les pantalles informatives de l'estació i les dades de pas que apareixen a l'aplicació del mòbil ja coincideixen, de tal manera que els usuaris poden consultar a través d'aquests canals els horaris dels seus trens, fet que no va passar durant aquests 19 dies que ha durat la incidència.
Gràcies, Carol. Doncs a les 7 hi tornarem, a l'estació de Castelldefels. Passem però a altres qüestions en format breu. Comença una setmana de mobilitzacions al sector agrari per demanar a les administracions que es volquin ajudar els damnificats per la sequera, Agustí.
Protestaran els pagesos del Penedès Lleida, que alerten que si no arriben ajuts per fer front a aquesta falta d'aigua, les conseqüències serien dramàtiques. Es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona, però també davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya i a la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Tot plegat, diuen, és un problema de país. El sector demana ajuts econòmics directes i obres de modernització dels canals de rec, promeses que ja tenien des de l'última gran sequera l'any 2008. Unió de Pagesos encara no ha decidit si s'unirà a la manifestació de dimecres. Ho decidiran avui en una reunió intercomarcal a Lleida, però de moment marquen distància amb la iniciativa.
Més coses, els Mossos i la policia espanyola tenen una llista completa de tots els socis que l'ANC tenia el 2017. Als voltants de l'1 d'octubre es tracta d'una llista amb 53.000 noms, cognoms, DNIs, correus electrònics. Segons explica el digital Elmón.cat, el Tribunal Europeu de Drets Humans està investigant com va arribar a mans de la policia.
La policia catalana assegura que ho va obtenir d'un confident que els va intentar vendre la informació, com dèiem, l'any 2017. Els agents diuen que s'hi van negar i li van trobar una targeta amb un Excel que contenia les dades. L'home se l'hauria intentat empassar, però els Mossos la van confiscar a temps. Setmanes després, la policia espanyola hauria aconseguit la informació quan va interceptar una furgoneta dels Mossos que portava una sèrie de documents a la incineradora.
I l'escriptora Eva Baltasar podria endur-se demà el Premi Internacional Booker, un guardó literari que reconeix les millors obres de ficció publicades en anglès o traduïdes a aquesta llengua. I opta per Boulder, aquest cap de setmana ha passat pel Via Lliure i ha dit que creu que aquesta denominació ja de per si és un reconeixement important per tota la literatura catalana.
Jo quan ja vaig saber que estava a la longlist, ja per mi va ser un premi enorme, no? Passar la shortlist també, sí, clar, dona molta visibilitat, però jo crec que també, jo sento una mica aquest sentiment, no?, de portar també doncs, la literatura catalana, els meus companys, amics, amigues que estimem la llengua en català i que escrivim, treballem i publiquem en català.
Voltar és la primera novel·la escrita en català que ha estat mai candidata a aquest premi, el Booker Internacional. Set i les 7 de seguida, la resta dels esports.
Arriba a Lidl la setmana dels formats d'estalvi XXL al millor preu. Mig quilo d'ametlles ara per 3,99, t'estalvies un 27%. I 2 quilos de tomàquets canaris per 1,99, t'estalvies un 37%. Lidl, marca la diferència.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Em ve de gust un d'aquells. Bop, bop, per estar-me tot el dia.
Creuem reserva a partir de 50 euros.
Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatge. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Del 27 de maig al 18 de juny, vine a les 11es jornades gastronòmiques del llagostí d'Alcanar.
Els restaurants cuinaran diferents plats amb llagostí com a eix principal. Gaudeix de l'entorn amb família i amics.
Més informació a alcanar.cat. Organitza el col·lectiu gastronòmic d'Alcanar i les cases amb el suport de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
23.740 2 3 7 4 0 de la sèrie 38 0 3 8.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Món a RAC 1.
5 i la 7.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Resta dels esports, a banda de la polèmica amb Vinícius a Mestalla, l'Espanyol s'ha enganxat de ple la permanència amb una victòria 1-2 al camp del Rayo amb gols de Sergi Darder i de Nico Melamed. Queden 3 jornades per acabar i els blanquiblaus s'acosten a només un punt de la salvació. Enviat especial de RAC 1 a Vallecas, Joan Camí, bon dia.
Bon dia, l'Espanyol va demostrar contra el Rayo Vallecano que vol seguir a primera divisió, res a veure amb la imatge oferida al derbi. Amb un gran protagonista, Sergi Darder Moll, el capità blanquiblau no pot aparèixer sempre, però sí que ho ha fet en dos dels moments més crítics de la temporada, quan no es podia fallar. El Martínez Valero contra l'Elx, després d'una dinàmica dolentíssima, i ahir a Vallecas amb un gol i tres quarts. I el que semblava negre, negríssim, ara ja és de color gris. Les llàgrimes de Darder, després del partit, tenien molt significat.
Significava patiment, un patiment molt, molt dur tota la temporada, un sentiment molt gran en aquesta samarreta. Veure que ho dones tot, que veus un equip molt compromès, és una sensació d'impotència. I avui ha sigut el partit, diria, de la temporada més difícil de jugar abans del partit, perquè veníem amb una sangria de gols en contra terrible. Sabíem que era un partit el més difícil en el pitjor moment i hem dret una força d'on no hi havia.
Aquest dimecres l'Espanyol pot sortir de la zona de descens. Una nova final a Cornellà, a l'estadi, a l'RCD Stadium, amb la seva gent i amb un objectiu ben clar: no fallar.
Doncs justament, repassem el calendari que li queda a l'Espanyol, Albert.
Doncs mira, l'Espanyol rep demà passat l'Atlètic de Madrid a les 10 de la nit, diumenge juga al camp del València i a l'última jornada té partit a casa davant l'Almeria. En un altre sentit, el Real Madrid és el nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, els blancs han guanyat un punt l'Olympiacos amb una cistella decisiva de Sergi Llull a 3 segons pel final i ja suma 11 títols de campió d'Europa. I a l'altra cara de la moneda, el Barça va perdre de 12 contra el Mònaco en el partit pel tercer i el quart lloc. Anglaterra, festa grossa ahir a l'Etihad, on el Manchester City va celebrar el tercer títol de Lliga consecutiu, el sisè en 7 temporades, i a la Lliga Femenina el Barça va perdre 2-1 al camp del Madrid Club de Futbol, tot i que la Lliga ja està guanyada de fa dies. Per cert, el gol el va fer Alexia Putellas.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 31 de maig. Aportació inicial 5.900 euros, IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Leaks. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
2 minuts i mig per les 7, temps de la recomanació de la Gemma Herrero.
Se acaban de cumplir 11 años de la muerte de Donna Summer, la reina de la música disco, y el documental Love to Love You ofrece un retrato del artista y de la persona, de la mujer que consiguió el éxito siendo además negra y que peleó contra los estereotipos de género y raza para revolucionar la música en los 70 y cuyo legado aún perdura. En el documental participan sus hijas y hay testimonios de la propia Donna Summer y grabaciones familiares que cuentan la historia de una niña que fue abusada sexualmente, de una joven que con Love to Love You fue considerada una diosa del sexo y de un artista que componía canciones como She Worked Hard for the Money y que interpuso una demanda a su discográfica para precisamente ganar su dinero y que no la estafaran. Tan interesante como revelador. Y bailará seguro. Está en HBO Max.
Gracias, Gemma, y al diàling.
Autocenter Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Doncs aquest espai per arribar a les 7 és el diàling amb el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. A Hoy por Hoy de la SER, Àngels Barceló comprimeix el calendari.
Y este es el panorama. La amenaza de los sindicatos de si no se cierran las negociaciones de los convenios, movilizaciones en mes de otoño.
¿Qué quiere usted decir?
Movilizaciones en mes de otoño.
Se equivoca usted,
Catalunya Wagen, el concessionari que batega
està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i el tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
RAC 1, tots som 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.